Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mipsut. Aquest dissabte es constitueixen els nous ajuntaments sortits dels resultats de les eleccions del 28 de maig. A Barcelona, Xavier Trias es convertirà en l'alcalde de la ciutat si es manté el bloqueig per formar majories alternatives. L'alcaldable de Junts hi arriba havent tancat les bases d'un govern de coalició amb Esquerra Republicana que la militància dels dos partits han d'avalar aquest dissabte. Un pacte per un govern independentista a Barcelona que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja ha avalat.
Desitjo que això pugui tirar endavant i, com sempre, trobaran en el govern de Catalunya un aliat còmplice per fer avançar Barcelona.
Els equips de Junts i Esquerra veuen amb optimisme que s'acabi confirmant l'escenari més probable i que Trias acabi aconseguint l'alcaldia, a la vista que no han donat resultat la pressió de les últimes hores del candidat socialista Jaume Collboni sobre els comuns perquè l'investixen en una operació on també hi hauria de participar el PP. Tant els d'Ada Colau com els populars han insistit a creuar-se vetos fins al final. Més qüestions. El Partit Popular i Vox es posen d'acord per governar junts en 140 ajuntaments d'Espanya. Els de Feijó governaran en solitari en una trentena de capitals de província, entre elles València i Palma, i en coalició amb Vox a 5. Tot i això, l'aliança dels populars i de l'ultradreta xoca per l'existència de la violència masclista que Vox nega. José María Llanos és el número 2 de l'extrema dreta al País Valencià.
La violència de género no existe, la violència machista no existe.
Feijó, via tuit, li ha contestat dient que la violència de gènere existeix i el dirigent de Vox ha matisat a condemnar la violència contra la dona, inclosa la masclista, però ha reiterat que nega que existeixi la violència de gènere. I les mascaretes podrien deixar de ser obligatòries als centres sanitaris i a les farmàcies aquest estiu. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió del Consell Interterritorial a finals d'aquest mes per decidir-ho. Moltes comunitats autònomes ja han expressat la seva posició favorable a aixecar aquesta restricció. El govern grec nega que la intervenció dels guardacostes contribuís al naufragi del pesquer que transportava centenars d'immigrants cap a Europa. Enmig de les crítiques de l'oposició, el govern ha negat que s'intentés remolcar el vaixell, però ha reconegut que la Guàrdia Costanera es va llançar un cable per aproximar-se al pesquer 3 hores abans de la tragèdia. El portaveu de l'executiu, Ilias Siakandaris, ha dit a la televisió pública grega que van ser els mateixos migrants que van rebutjar cap ajuda. I el president rus Vladimir Putin anuncia el desplegament a Bielorússia d'armes nuclears tàctiques russes, coincidint amb un discurs a Sant Petersburg, on ha menystingut explícitament la contraofensiva ucraïnesa, tot assegurant que està condemnada al fracàs.
La batalla està passant en aquest moment. Crec que les forces armades d'Ucraïna no tenen cap possibilitat on ataquen. Al sud-est no tindran cap oportunitat, igual que en altres direccions.
El marcador de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio de l'any passat supera els 11 milions d'euros. Aquest divendres s'ha anunciat la xifra final recaptada i és d'11.206.936 euros. El programa de la Marató del desembre passat va acabar amb una xifra de 8 milions i des d'aleshores se n'han sumat 3 més fins a arribar als 11 de la xifra final. Tots aquests diners es destinaran a la sensibilització i recerca en salut cardiovascular. La xifra final s'ha revelat en un programa presentat per Eloi Vila aquest divendres a la nit a TV3. L'encarregada de polsar el marcador final ha estat la Beth, una nena que esperava un cor per sobreviure i que ja ha estat operada amb èxit. A partir d'ara comença el procés d'avaluació internacional per triar els projectes de recerca que rebran finançament de la Marató. Esports, gran victòria del Barça en el primer partit de la final de la Lliga ACB. Els blaugranes s'han imposat al Madrid per 97-88 al Palau Blaugrana. El segon partit serà diumenge a la tarda, també al Palau. Mirotić ha estat rebut amb una gran ovació i durant el partit l'afició ha reclamat la continuïtat del montenegrí a la directiva. Recordem que l'enfrontament ha arribat enmig de la polèmica per l'afer Mirotić. El director esportiu de la secció blaugrana, Juan Carlos Navarro, ha mostrat la seva sorpresa per les declaracions del montenegrí assegurant que el Barça no s'ha assegut amb ell per parlar del seu contracte. I el Girona renova el poder, el porter Juan Carlos, una temporada més. La seva renovació és la tercera que fa el club de cara a la pròxima temporada després de l'ampliació del contracte d'Aleix García i la continuïtat del també porter Gazzaniga.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
Una nova edició del Versió Original a Catalunya Ràdio.
Soc el Toni Clapés i em fa molta il·lusió dir-vos que, apunteu, el 20 de juny ens retrobem a Catalunya Ràdio.
El 20 de juny serà històric.
Celebrem els primers 40 anys de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. 40 anys.
El moment en què diríem esperem que surti la veu i que canti alguna cosa i llavors ja podem trepitjar-la i tirar endavant. Però és que aquest tema, Tequila, dels The Champs, és, a banda de ser l'inventor del rock llatí, és un tema només instrumental, cosa inèdita, insòlita i raríssima en aquella època. Una creació d'un grup musical que van durar poquet, van tenir un gran èxit, es van acabar aviat i es van passar la resta de la vida fent reversions de reversions de reversions d'aquest tema musical que obre la finestra indiscreta avui. Cançó del 1958. Amigues i amics, la va fer aquest saxofonista que sona per darrere. Va sortir La gran aventura de Pee-wee i era un dels temes que encantaven a Michelangelo i Donatello. És a dir, les Tortugues Ninja. Una mica Tijuana Brass, eh? Una mica Tijuana Brass és. Doncs aquesta és la cançó que obre la finestra discreta i la pel·lícula que posem sempre a continuació l'hem haguda de canviar. Perquè la del 79 era la Luna, però se'ns ha mort Glenda Jackson ahir i, evidentment, hem hagut d'avançar uns anys i anar al 69 i decidir que realment Women in Love era el film indicat.
Love you, do you think? No. And you never will love me, will you?
Why do you torture me?
Oh, I don't want to torture you. Just say you love me. Say you will love me forever. Won't you? Won't you say it? Won't you say you will love me always? Even if you don't mean it, but say it, Gerald, do.
Oh, I will love you always.
Fancy you're actually having said it. Try to love me a little more and want me a little less.
You mean you don't want me?
You're so insistent. You have so little grace, so little finesse. You are crude. You break me and waste me. And it is horrible to me.
Música de Jocs de Larry, pel·lícula de Ken Russell, primer Oscar per Glenda Jackson el 69, Women in Love, Mujeres Enamorades, adaptació de D.H. Lawrence, amb una ambientació anys 20, Oliver Reed que el posava al seu lloc en aquesta escena de la part final de la pel·lícula, Alan Bates i Jenny Linden al seu costat, una crítica social d'Anglaterra amb molt de sexe. Va ser la primera interpretació femenina amb Despullats que va guanyar un premi de l'Acadèmia del Cinema Americà. Amor als 85 anys, Glenda Jackson. L'havien vist a Maratzade. Ella havia fet en teatre en Peter Brook, Maratzade, després a l'adaptació cinematogràfica fent el paper de Charlotte Corday, admirable absolutament. Va repetir després amb Kurt Russell fent el paper de la dona de Tchaikovsky a La passió de vivir. Un amor a tres a Sunday, Bloody Sunday. una aparició en cinema convencional fent de la reina Elisabet I d'Anglaterra, Maria Reina d'Escòcia, Lady Hamilton, alegado un héroe, i un segon Oscar fent comèdia, que això va sorprendre tothom perquè era la gran dramàtica de l'època, a un toque de distinció, que seguiria uns anys després amb Alegries d'un vidu, un toque com a esclàs, en fi, la cosa es va espatllar relativament. Sort d'una inglesa romàntica amb Joseph Losey, estava bé, Les criades de Genet, estava molt bé, Hedda Gabler, Sarah Bernhardt, les pel·lícules no valien res, però ella sempre estava bé, i va deixar tot. Després de fer Una casa de Bernard Alba, no vull pensar que perquè la dirigia Núria Espert, però sí, va fer La casa de Bernard Alba a Londres, amb John Plowright, la vídua de Laurence Olivier, i després l'adaptació cinematogràfica. I se'n va anar amb el Partit Laborista, va començar a fer política, ho va deixar córrer, va ser l'enemiga mortal de Margaret Thatcher, després va ser ministra amb Tony Blair, després es va enfadar amb Tony Blair perquè no li semblava prou d'esquerres, tenia tota la raó del món, i va partir peres amb Tony Blair, i es va retirar a llegir Jane Austen, cuidar flors i fer pastissos. Fa poc va tornar a fer una pel·lícula que aquí no hem vist, i aquí s'acaba la vida i la carrera de l'actriu que molts van dir era la millor actriu de la segona meitat del segle XX. Una exageració claríssima, perquè era histriònica com ella sola. Quan estava bé, estava molt bé, però molt sovint, definitivament, no estava bé. Però és digne d'obrir avui aquest programa que diem La finestra indiscreta.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Benvinguts al programa. Ja ho sabeu que fins a les dues de la matinada. Acabarem amb Unchained Melody, una peça màgica d'Alex North per donar pas a l'audiovisual, que avui parlarà de les Folies d'Amour. I sentireu músiques de L'important és estimar, La rosa tatuada, Senso i Fuego en el cuerpo, dels compositors que han presidit el programa al llarg de tot l'any. Aquí Sílvia Andrés, Marta Armengou, que torna, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina i Sam Maseda. I vosaltres, que de tant en tant ens ajudeu a fer possible aquest programa de cinema únic de Catalunya Ràdio que ha fet 36 anys. Josep Maria Bunyol, Desi de Fez, Elisabet Espuny, Guillem F. Marí, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covaxis, Alba Laguna, Carles Romero, Alice Tapiol, Pere Vall i Núria Vidal. I l'audiència, i els que encara esteu celebrant el naixement de la ONA. Sí, Alfons, pots estar orgullós. Els amics de la finestra estan molt contents amb la ONA. Jo també, evidentment. De manera que no us diré que continuo dient coses boniques d'ella, però podeu dir coses boniques sobre el cinema, que és el que aquí més ens importa. Com? A facebook.com/finestraindiscreta, a finestra@catradio.cat i al Twitter, @finestracr.
¿Señor Guitis?
Sí.
¿Me conoce?
Pues, la verdad creo que me acordaría.
¿No nos hemos visto nunca?
Pues no.
¿Nunca?
Nunca.
Eso mismo creo yo. Verá, yo soy Evelyn Mulray, la esposa del señor Mulray.
¿No será de Hollis Mulray?
Sí, señor Guitis, de Hollis Mulray. Ella que está de acuerdo conmigo en que nunca nos hemos visto, también debe estar de acuerdo en que no he solicitado sus servicios, y menos para espiar a mi marido. Veo que a usted le gusta la publicidad, señor Guitis. Pues la tendrá.
Música de Jerry Goldsmith, veus de doblatge que identifiquen immediatament a Jack Nicholson i Faye Dunaway. No hi ha dubte, no hi ha dubte. Carta de l'oient, que és el que ens podeu enviar encara abans que acabem la temporada, amb la pel·lícula de la vostra vida. Hem rebut aquesta de l'Adrián Romero Puig. Saludo a todos los que estáis y los que no y los que escucháis. Yo tengo una queja, aunque no sirva de nada, porque el año 1975 creo que se cometió una gran injusticia. Vamos por partes. Ganó el Oscar El Padrino 2, que es intocable, y competían Lenny, La Conversación, Chinatown y El Coloso en Llamas. ¿Qué pintaba esa cosa ahí? Yo ya comprendo que era imposible decidirse, pero bueno, lo mejor pienso que era Chinatown. Pero ya os compro el Oscar del Padrino 2, mal que me pese. Ahora, que todos los otros premios debían ser para Chinatown, seguro. Jack Nicholson mejor que Art Carney. ¿Quién es ese? Faye Dunaway mejor que Lynn Burstyn. La fotografía de Chinatown mejor que la del Coloso en Llamas, por favor, que es la que va a guañar. Polanski y Coppola empatados si queréis, pero mucho mito lo del Padrino, ¿eh? Ya nos pasamos. Y ahora en serio, ¿Nino Rota y papá Coppola Oscars por el segundo Padrino? ¿Repitiendo todas las músicas? De calle que era un Oscar para Jerry Goldsmith y Chinatown. ¡Sordos! Que no. Que Chinatown es una apoteosis de cine clásico con look moderno homenajeando al clasicismo, que es una genialidad con incesto y todo, y bofetadas que ahora serían un escandalazo. Que es la mejor peli. Venga, me la quedo yo. Buen verano, ¿eh? Y nos vemos. O nos oímos.
¿Sabes, cariño? Has hecho florecer el romanticismo que hay en mí.
¡Tarán!
Ha sido muy deprisa, ¿no?
Cariño, tengo mucha práctica en desnudarme y vestirme deprisa. ¿Te gusta el modelito?
Cantidad.
Y aquest és un homenatge a Bo Reynolds i Dolly Parton. Hi ha una pel·lícula que s'hagués hagut de dir La millor petita casa de putes de Texas, que era la traducció del títol original, però li van posar La casa més divertida de Texas, que no és exactament el mateix. El musical aquest és una obra de teatre musical, es va estrenar a Broadway el 19 de juny del 1978, va fer una bogeria de 1.584 representacions amb cançons de Carole Hall. Quan van fer la pel·lícula, va venir la protagonista i va dir, no, totes aquestes cançons que sortien al musical, bé, ja les faré, però deixeu-me posar una al meu gust. I va agafar aquest gran èxit de la seva carrera, de la Dolly Parton, la va posar i es va quedar absolutament tan ample. Doncs bé, recordem aquest musical i Dolly Parton, que encara dona canya al gust de Berlusconi. I ara, després de la promoció de La Finestra, vindrà la nostra tertuliana d'avui. Torna l'estimada Marta Armengol.
Debemos conseguir el tesoro.
La Finestra Indiscreta.
Ellos nos lo han robado.
Aquesta és la setmana del Golem i els Hobbits de Richard Taylor, part 2. La setmana de les dones visuals Marta Armengó i Barbara Hammer.
Asteroid City, carretera rural 6.
La setmana de la Pixar i Asteroid City.
Què està passant ara?
No lo sé.
I la setmana que us cantaran Berlusconi i Sordi.
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Oriol Fidalgo posa amb 4 o 5 hus que han tret el nas per a Barcelona per primera vegada. Com diu l'Alfons en algunes cròniques que ha enviat des de la paternitat, una mica abueletes, però encara aguanten. Estimada Marta Armengou, ben retornada a La Finestra Indiscreta, a punt d'acabar temporada. Has tret el nas com qui diu allò, però a pèl, eh?
Sí. No, moltes gràcies altre cop per acollir-me aquí altre cop, sí.
Estava molt ocupada, ha tingut molt... Bueno, hi ha molta història darrere de la Marta Armengou que representa molt bé moltes històries de coses que estan passant en aquest país i, en fi, ja insistirem. De tot el que hem dit fins ara, et quedes amb alguna cosa? És a dir, el Glenn de Jackson, el Chinatown, els Oscars, La casa més divertida de Texas, Dolly Parton. Ara anem per feina.
Sí, la veritat és que no et sabria molt bé què dir. D'injustícies, com sí. N'hi ha moltíssimes. Vull dir, si haguéssim de fer una llista, la veritat és que no acabaríem mai. Però, bueno, sí que ha sortit la paraula sobrevalorat i coses així, que de vegades és veritat que alguns títols estan ja... Hauríem de passar altres coses.
De renovar
una mica,
no?
Sí.
Senyores i senyors, renovem-nos. És el que toca, perquè, evidentment, vosaltres escriviu la pel·lícula de la vostra vida, però els nostres tertulians també fan les seves defenses de coses que no és habitual posar en valor. I, per tant, estimada Marta, t'hem preparat el que tu has demanat. Què és això?
Could you say again how the French audience primarily reacted to this
lesbian trapeze film.
Well, they weren't used to seeing women's nude bodies on the screen. Yeah. Lesbians.
I hope to see some films about women who are like me, hopefully.
What are you like?
Well, I'm maybe different from some other women.
I like the beard.
Thank you. That's you what know. Makes me a little bit different.
Barbara Hammer no té res a veure amb la Hammer, la productora anglesa, però va fer pel·lícules com A Gay Day, com Women in Love, curiosament s'assembla a la pel·lícula de... el títol, a la pel·lícula del Ken Russell i la Glenda Jackson, Nitrate Kiss, The Female Closet, My Adherence 5, i Audition, o Audience.
Sí, de fet, bueno, sí, és una de les cineastes nord-americanes més influents i més experimentals, i de fet, Audience la vaig veure, és que fa molt poquet, fa cosa de molt pocs dies, i realment vaig pensar amb ella quan em veu preguntar per la pel·lícula, tot i que és un migmetratge de 32 minuts, mm-hmm. doncs que em va deixar realment molt al·lucinada, jo no l'havia vist.
És aquella que comença la taquilla d'un cinema...
Sí.
Amb senyores que venen a veure una pel·lícula
sí,
i ella que les entrevista.
Exacte, sobre el paper, a part de que és una obra molt diferent de les que habitualment fa la Barbara Hammer, ella el que fa és bàsicament entrevistar doncs això a l'audiència, que ha anat a veure doncs retrospectives seves i recull les entrevistes de que fa doncs de San Francisco, de Londres, de Montreal, em sembla que és, i del Quebec. I el que fa és això, és preguntar a la gent doncs què esperen trobar, tant abans com després de les projeccions, no? I el que es troba és, bueno, a part d'una audiència espectacular, te n'adones del poder aquest de seducció que realment té la Barbara Hammer, a una audiència que realment té uns arguments i una passió impressionant, i que tant per si has vist l'obra o coneixes molt l'obra de la Barbara Hammer com si ets una autèntica, vull dir que no has vist absolutament res, realment tens moltíssimes ganes de veure-la. S'expressen molt bé, el que diuen és impressionant, i sobretot això, te n'adones de bueno, que és com aquest poder, no?, que té, com si fos una estrella de rock, no? I a més amb aquest estil molt sense pèls a la llengua, va preguntant, fins i tot i que hi ha moments en què la gent fa reflexions serioses, també hi ha moments en què ella tria els trastos, la gent li tira els trastos, vull dir que fa broma, ara es disfressa i tot, però realment defineixen perfectament com és el seu cinema i com aquest cinema ha marcat a moltíssima gent, sobretot a moltíssimes dones i a moltíssimes dones lesbianes.
És una pel·lícula del 1982, la podeu trobar fins i tot a YouTube, i ja us ho dic perquè no és tan difícil poder comprovar i el poder de la convicció en què s'ha expressat la Marta. És pur underground americà, estil finals dels 60, i és una pel·lícula indispensable d'una directora molt mal coneguda que va morir fa total 4 anys i que aquí no havia estrenat res, en absolut, res, algun cicle, alguna cosa, sí, no? En fi, sort tenim les dones visuals en aquests moments aquí, que estan fent que remogui una miqueta tot aquest panorama.
Sí, i sobretot la mostra, perquè jo la vaig veure justament a través d'una sessió que es deia Reorganitzar la cinefília, que presentaven 3 migmetratges, i d'aquelles oportunitats que realment valen molt la pena, perquè són obres que, bueno, sí, les pots trobar per internet, però sempre que puguis, si la pots veure en pantalla, gran millor.
Ara vindrà la Nina Menques i la Laura Rovirola, presidenta de Dones Visuals, és la que ens fa una primera aproximació i ens incita a treure el nas aviat a tot el que fan.
D'aquesta tercera edició, el que volem destacar són dos esdeveniments. Un és el pas del documental Brainwashed, més la masterclass de la seva directora, la Nina Menques. Aquest és un documental que parla tant sobre la importància de l'imaginari i com aquest impacta, no?, en la societat, també de la relació entre aquest imaginari i abús sexual o desequilibri de poder entre homes i dones. Posa especial èmfasi també en el tema racial, no? Per tant, ens sembla com un projecte d'una gran importància i poder comptar doncs, amb, la, no?, amb la presència de la Nina Menques ens sembla un esdeveniment fantàstic. Per altra banda, també hi ha un diàleg, organitzat un diàleg amb la Claire Atherton, que és muntadora de Chantal Ackerman. Aquesta serà una sessió on ella conversarà amb altres cineastes de Catalunya sobre cinema, muntatge, com es construeixen les pel·lícules, etc. No? I finalment, també us podeu animar, si voleu, a venir a l'acte de cloenda i entrega de premis, on tindrem l'actuació d'una de les nostres sòcies, precisament, la compositora i intèrpret Tomomi Kubo, que posarà música en directe, tot a través d'una sessió live cinema a càrrec de Shade to Folly de Biocicle. O sigui, que amb moltíssimes coses. De tota manera, tot ho podeu consultar a la web acciodonesvisuals.cat. Allà ho trobareu tot. esperem que gaudiu d'aquestes jornades amb nosaltres.
No fallaràs.
Moltes gràcies i fins una altra.
No fallo mai, sóc a més sòcia de Dones Visuals, sí, sí. I a més sóc superfan dels dies d'indústria de totes aquestes activitats, mm-hmm. Evidentment estic apuntadíssima, i a més aquest documental és molt, molt recomanable, he tingut l'ocasió de veure'l i realment és molt, molt potent.
Doncs Tomem i Cubo no te l'he portat, però Marta, aquesta temporada, l'última intervenció que esteu fent, més o menys, intentem portar alguna coseta que té a veure amb vosaltres. Per exemple, jo no sé si saps que existeix una òpera preciosa que es diu Marta. Això és d'aquesta òpera. És una cançó que es diu Marta, de l'òpera Marta, i té un to una mica irlandès. De fet, està reaprofitat d'un tradicional. I, bueno, escolta-la, perquè és molt maca i reflecteix a la perfecció la teva sensibilitat i la teva manera de ser. Canti Maureen O'Hara.
Ulls de Hepburn i Bossa Nova a la finestra de la finestra.
Parlant d'altre tipus de dones i responent a una carta d'un dels oients del programa que parla de les xafarderies de Hollywood a la meva època i de les dues dames que manaven en els diaris traient secrets de les estrelles i enfonsant i llançant carreres, eren Luella Parsons i Hedda Hopper. Doncs hi ha l'oient que diu, però com és que no s'ha dedicat cap pel·lícula a aquestes senyores? Doncs t'equivoques, amic meu. Existeix una TV movie que es deia Malice in Wonderland, Malícies en el País de les Meravilles. És del 1985 i Jane Alexander feia de Hedda Hopper i Elizabeth Taylor de Luella Parsons, i estiraven els trastos d'una manera important al cap. És una petita pel·lícula sense importància, però era un retrat molt especial d'aquell Hollywood que està ja superat per la història totalment.
I després juraria, tampoc ho diria al 100% segur, que en la sèrie aquella de Hollywood que es va fer, juraria que hi havia un personatge que estava inspirat en Hedda Gabler, em sembla,
sí,
no?
Sí.
Que d'alguna manera, diria que li havien, no sé si li havien canviat el nom, però s'inspirava bastant, no?, amb aquesta periodista.
Sortia també a Feud, la sèrie sobre Joan Crawford Bette Davis i la seva rivalitat, i hi havia escenes per a aquest personatge precisament. O sigui que, amic meu, pots començar a buscar coses en aquesta Asteroid City, que és la finestra indiscreta.
¿Cuánto tiempo pueden tenernos en Asteroid City legalmente?
El mundo nunca será lo mismo.
Alienígenas haciendo saltos de tijera. Alienígena con una chistera.
¿Qué hay ahí fuera? El sentido de la vida tal vez tenga sentido.
¿Estás casado?
Soy viudo, pero no se lo digas a mis hijos.
¿Le estás diciendo que mamá murió hace 3 semanas?
Digamos que está en el cielo, que para mí no existe, pero sois episcopalianos.
Jo adoro, adorava a Wes Anderson i esperava molt aquesta pel·lícula al Festival de Cannes, que s'estrena, i que se suposa que és la gran estrena d'aquesta setmana, però ara m'adono que el tren de Wes Anderson es va aturar un moment entre Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom i Gran Hotel Budapest. I que la fórmula ha acabat per fer... Què penses tu, Marta?
Sí, estic molt d'acord. Tinc la sensació que Wes Anderson s'està d'alguna manera menjant-se el propi Wes Anderson, perquè és una peça en la qual jo també tenia moltes esperances. També sóc molt fan del Wes Anderson de la primera època, gairebé podríem dir ja, perquè... Diguem-ne que és una peça d'orfebreria fílmica impressionant, o sigui, gairebé és matemàtica pura, mm-hmm. O sigui, sembla fet allò amb escaire i cartabó, però però el que és la història, com diuen dels personatges, no entenc res del que està passant, no? És molt dispersa, és molt críptica. Hi ha tants personatges, moltes estrelles i tot això, però és que, clar, no pot aprofundir en cap.
Saps què és? És com un equip de futbol d'aquests que tenen totes les estrelles del món, però no juguen bé a futbol.
Sí.
Perquè per jugar bé a futbol es necessita una altra cosa a més que estrelles, no? Barça, ho tens clar, no, Sílvia? Què volies dir?
No, que jo tenia molta il·lusió per aquesta
pel·lícula.
Jo també,
què et penses? I la Marta també? I que, no, és una pena. Mira, saps què recomano?
Quina?
El que ens diu aquesta dona, que es diu Mariló, i que ens envia aquesta carta, que diu: vaig veure una altra vegada Rio Bravo i encara em va agradar més, sobretot, Walter Brennan. Podríeu posar la cançó My Rifle, My Pony and Me, que canten Dean Martin, i s'hi afegeix Ricky Nelson amb la tornada, que diu Purple Light in the Canyons. Probablement una definició de pel·lícula clàssica és aquella que, tot i conèixer la història i la seva música, té la capacitat d'enganxar-te i fer-te adonar de gestos, paraules i detalls que no havies apreciat o que has oblidat i que te la fan més gran encara. I aquesta és la cançó que també fa que la pel·lícula de Víctor Erice, que vam veure a Canes, Cerrar los ojos, sigui immensa. Quan surt aquesta cançó i Manolo Solo i el noi jovenet comencen a cantar... Pot ser un geni, però a vegades has de baixar a rodar una escena amb Dean Martin estirat amb el barret tapant i els ulls cantant aquesta cançó, Walter Brennan tocant l'harmònica i John Wayne somrient. No hi ha res més, però és cinema enorme.
Sí, jo crec que li passa una mica al Wes Anderson amb aquells directors, no?, que de vegades munten aquelles obres amb 50.000 decorats, 50.000 personatges, 50.000 efectes, tot el desplegament possible, i allò que s'obliden del que estan explicant, perquè estan més pendent de tot el muntatge que no pas de l'obra en si, de la història, no? I aquí realment, doncs, la història falla. Hi ha un moment, hi ha com un running gag en la pel·lícula, que és aquell cotxe que és perseguit i que va apareixent amb la policia i tot, i la pel·lícula és una mica això, no? Va donant sobrevoltes sobre ella mateixa, però no acaba d'anar enlloc, i és una pena, perquè té un repartiment molt potent, però no.
Diguem que no, Asteroid City, diguem-li que si sempre els gatets. What's new, what's a
cat? Whoa! Així m'agrada, que sempre em diguis que sí. Sempre, eh?
No,
mira,
no,
que acabes de dir
no,
per antena.
No,
sí. Va, que anem malament de temps.
Va.
Escolta, una de les notícies de la setmana ha estat que les sales de cinema de La Maquinista passen a ser de Yelmo, deixen de ser de Cinesa. I, bueno... Què penses d'això? Tenim un nou imperi que s'està creant?
És un imperi de Madrid que s'està creant aquí, perquè tot això ve d'allà, o sigui que ja ens ho farem. Vull dir, com les distribuïdores eren totes aquí, van marxar totes a Madrid. Ara, si tot el món de l'exhibició cinematogràfica acaba en mans de Madrid... Què vols que et digui? Ràbia. What's new, what's a cat?
I Terratrèmol a Hollywood, perquè què ha passat aquesta setmana, que ha omplert titulars i titulars, que l'Associació de Premsa Estrangera s'ha dissolt, per tant, hi ha nous almos dels Globus d'Or, i què passarà?
Pues que s'enfonsin, no passa res, que desaparegui.
L'Àlex ara vol enfonsar-ho tot.
No han pogut
fer-ho...
Oriol,
què farem?
Però no han pogut fer-ho pitjor, ara ja no té cap sentit. A més... Eren una conya marinera, perquè un cop els Globus d'Or s'havien donat, els Òscar ja sabien el que havien de votar. Pues que s'apanyin els Òscar i que votin sense referències anteriors, no, Pou?
Ell ha dit, ara la bomba, jo us dic el titular a tots dos i vosaltres la comenteu. Disney farà Bambi.
Bueno, però,
em nego a opinar.
Però Bambi amb animals de debò,
sí.
Tractats,
no, però no has dit la part que fa més mal, que no és aquesta, que és que un dels noms que s'està barallant per dirigir-la...
Sí.
Li he dit abans a ell i no
però
s'ho creia.
Però si no ho fa la Sarah Polley, finalment, sabeu qui farà? Isabel Coixet!
Després de destrossar-me a Asteroid City, heu de saber que Scarlett Johansson ha dit en la promo d'aquesta pel·lícula que li falta un cromo a la seva carrera. I sabeu quin és? Treballar amb Tom Cruise.
s'equivoca moltíssim. És a dir, el millor que podia desitjar és treballar amb Víctor Erice o amb Scorsese.
Home, sí, de totes les possibilitats, no, no, què vols que et digui? No, no sé si seria la més adequada. Tot s'ha de dir que dins de la pel·li de la Wes Anderson probablement és un dels personatges que se salva, eh?
Ah,
això sí.
Una cosa positiva, gràcies
bueno,
a Déu.
Alfons segur que està molt enfadat amb nosaltres.
I ja que parlem de l'Alfons, l'Alfons ens ha passat una notícia perquè ell, que és molt gamberro i ens coneix molt, sabia que no la diríem.
Uh-huh.
I és, cito literalment, que sapigueu que el 2031 veureu Avatar 5.
Ara
no, Alfons, no la veurem. No la veurem. Ara jo no la veurem.
Jo estaré
l'Alfons,
jubilat,
no sé
ja no tindré l'obligació.
L'Àlex tampoc. No,
no,
no la
estaré
veurem.
Obligat a nedar enmig d'aquella mena de fideus blaus absolutament horrorosos. No,
com per no, mi, com si retrasa 20 anys
això
més.
Això mateix, això mateix. Ai, Alfons, et trobem tan a faltar, no. tan a faltar. Mare de Déu, mare de Déu. Què és la sí. Finestra Discreta?
Pobre, pobre, que no està aquí per defensar-se.
No, no, és veritat, és veritat.
Ho diem amb carinyo.
Ja veurem d'aquí una estona què és el que passa. Ara, de moment, també la Sílvia ha hagut d'agafar els trastos de... això.
She even has her hair.
The first question any platform is going to ask is, what's the hook?
The first step is to recognize that you're not in control of this.
A veure, què és això, amb aquesta música tan rara?
Aquesta música horrorosa, Oriol i jo la trobem horrorosa, però
és la que toca, és la que hi ha. Val, d'acord.
Perquè una de les estrenes més destacades d'aquesta setmana és que és Black Mirror. Jo la vaig veure la primera, la segona, la tercera temporada d'aquesta sèrie.
Plataforma.
La podeu veure a Netflix. 5 històries de ciència-ficció amb Salma Hayek, Josh Hartnett i Aaron Paul. També a Netflix s'estrena...
Tots són has-been, eh?
No.
Són bastant has-been. Segueix.
Sempre Black Mirror és garantia d'un cert prestigi de coses ben fetes. Ja veurem què passa.
Val.
Aquesta crec que no, però una altra de les estrenes, la pel·lícula és de Tyler Rake 2, la seqüela del film protagonitzat per el Chris Hemsworth. Jo no la veuré, però no passa res. Movistar Plus, dissabte s'estrena la 7a temporada d'una sèrie que també ha arrasat, que és Outlander, el drama romàntic i d'aventures... Exacte, amb aquesta música molt més maca que la de Black Mirror, gràcies, Oriol. I després, també, una altra sèrie d'èxit, Rapa, sèrie protagonitzada per Mònica López i Javier Cámara, també a Movistar Plus. I espereu, que segueixo! A Disney Plus arriba Los Villanos de Valley View, una comèdia d'una família d'uns malvats molt estridents, i a Sky Showtime, els fans del món tricky, esteu contents perquè s'ha estrenat la segona temporada de Star Trek Strange New Worlds i finalment estrenen una pel·lícula que és Pearl, que l'Alfons va entrevistar el seu director al Tai West, al Festival de Sitges, i que era un senyor que responia amb unes respostes molt curtetes, però...
Monacals.
Però sí. L'Alfons, que és molt al fons i molt gorina, li va treure respostes molt interessants, com aquesta, i és que Tai West explica com se li va ocórrer aquesta trilogia i del paper essencial de l'actriu Mia Goth en el projecte.
It started just as one movie X.
Va començar com només una pel·lícula X. I quan vaig tenir la idea de fer Pearl, vaig tenir la idea també de fer Maxine. I quan vaig tenir la idea per fer dues pel·lícules, van ser tres al final.
Sí,
sempre vaig tenir la sensació que havíem estat col·laborant durant X, i per mi ella era Pearl. I quan vaig haver d'escriure la pel·lícula, vaig pensar que no hi havia pel·lícula sense ella, i per això vaig tenir la sensació que havíem de col·laborar des de l'inici. I ella porta el pes de tota la pel·lícula. I com més involucrada hi estigués, doncs millor.
Heu vist respostes que són de 33 segons. També ens dona més pistes sobre la tercera pel·lícula.
No diré gairebé res, perquè ho hem mantingut en silenci durant molt de temps.
It takes place in 1985. It's 6 years after X.
Passen el 85, és 6 anys després de X. I la Maxine ara viu a Los Angeles. I estèticament serà tan diferent de X com ho és Pearl de X.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I Dimescu, i la meva pregunta és, estem en una altra humanitat? Jo no me n'entero de res. Tot això que acabes d'explicar per mi és com si estés més enllà de la meva comprensió.
Perquè no vius a les plataformes.
No visc a les plataformes i estic encantat de no viure a les plataformes, ja t'ho dic ara.
He de dir que Outlander és una molt bona sèrie, Sílvia, amb uns paisatges preciosos.
Deixa'm fer una deixa'm donar-te una mica de canya, va. No? Sí, d'acord, molt bé. Escolta, una carta dels oients, perquè escolta, quan escriviu m'agrada moltíssim llegir-vos. Per exemple, aquí el Joan Carles, que diu, Alfons, com prova la paternitat? A veure si et passarà com a molts. Haver de veure pel·lícules estones curtes. Alguns ja ho tenim assumit fa temps. Mira, jo ja ni me'n recordava. Bé, el passat diumenge tarda vaig poder escapar-me al meu petit refugi cinèfil, als Cinemes Catalunya de Terrassa, un lloc que gràcies al patrocini públic i privat sobreviu i manté les essències dels cinemes d'abans. Passeu-hi! La raó de la meva escapada furtiva va ser veure la Laia Costa fent d'Irena als Encantats. Només dir-vos que tornar a un registre de mare que fa front a una situació vital difícil sembla que li va força bé, doncs el seu paper és brillant. No desvetllaré res de la trama, però la pel·lícula té els seus moments, fins i tot còmics, i que arriben quan són més necessaris. I una excel·lent fotografia que mostra el més llunyà i el més proper d'una manera natural i tranquil·la. També compta amb una direcció brillant que treu el millor de la Laia, dels seus companys de viatge, gràcies per l'escena del cementiri, Pep Cruz. Al final arriba quan ha d'arribar. Per mi també en el moment idoni, però la història de moltes irenes continua. Potser, veient la pel·lícula, trobin recolzament en el camí de reconstruir les seves vides. Una nova mostra que el cinema català, i fet per dones, ens ha de tenir molt orgullosos com a país pel talent que trobem. Comentari?
Totalment d'acord.
Ja,
sí.
Ja està, ben fàcil. Escolta, acabarem abans de començar avui. No, va a ritme tot plegat, perquè ara ve el moment de El fantástico caso del Golem, que és una pel·lícula dirigida per Burning Percebes. Bueno, Marta, te la deixo tu.
Buf! A veure, és encara més marciana que La reina de los lagartos.
Sí, l'anterior.
Sí que hi ha aquesta voluntat de crear aquest univers i crear aquesta estètica i aquest to així com molt marcià i molt hilarant, molt estrafolari, que juga a descol·locar. Diríem que també té molts actors coneguts, que ens faria pensar una mica com amb el Wes Anderson, salvant les distàncies,
òbviament. Que ara sentiràs l'entrevista, sortirà el tema.
Però vaja,
precisament.
El que passa que és veritat que és un humor que tot i que m'agrada el fet de que està molt allunyat de lo que és el cinema més convencional, o sigui que van diguem-ne molt per lliure, tot i que té elements de l'eslàstic, de l'escriure el comedy de tota la vida i tot això, passa que, clar, has d'entrar en el seu humor, i a mi és el que m'ha costat més.
Mm-hmm. Doncs ara tens l'oportunitat de reafirmar-te o reconduir el teu pensament. Tot és possible quan parles amb els Burning Percebes, directors de El fantástico caso del Golem.
El otro día me estaban observando. Dos policías, no, Larguilucho y el otro más joven. El caso es que les seguí y entraron aquí.
Estás en Golem Solution SL. Nos dedicamos a la manufactura de golems de compañía. Nunca un golem había muerto antes de tiempo.
Aquí els tenim, els dos directors del fantástico caso del Golem, els Burning Percebes, Nando Martínez, Juan González, Nando Martínez. Benvinguts els dos. Com esteu? Benvinguts al programa.
Hola, bona nit. Hola. Com esteu?
Què tal?
De conya. Bàsicament, em fa molta gràcia descobrir que el protagonista, l'antiheroi de la vostra pel·lícula, que interpreta Bryce F., el film es diu Juan Martínez, i imagino que és una hàbil combinació de les vostres personalitats, no?
És una combinació, no sé si molt hàbil, però sí que és una combinació de les nostres personalitats.
Bé, d'acord. Doncs jo us demanaria, sisplau, abans que res, que expliquéssim als oients què és un golem, o d'on ve això del golem.
Bueno, a veure, sempre intentem fixar-nos en un imaginari popular per tal d'evitar-nos donar explicacions de la mitologia, no? En el cas del golem, és una llegenda jueva, també és una pel·lícula del 1920, si no m'equivoco,
uh-huh.
I aquesta llegenda bàsicament anava d'un rabí que va construir un home d'artilla que ell li posava el que volgués que fes a la boca i aquest complia les seves ordres.
Uh-huh.
Llavors hem agafat aquesta mitologia per explicar aquesta mena d'àngels de la guarda que tenen, bueno, que apareixen a la nostra pel·lícula, i en el cas del protagonista, que és el seu àngel de la guarda qui es trenca i qui, i això suposa l'inici d'aquesta aventura.
Realment això de que es trenca és un fet que provoca una certa inquietud i caos en una societat que heu pintat d'una manera molt divertida des del moment que hi ha una caiguda. Bueno, de fet, a la pel·lícula tot cau, eh? O sigui, és permanent, no? Tots els personatges de la pel·lícula estan amenaçats de pianos que cauen del cel com si fossin les granotes de Magnòlia.
Sí, bueno, a la pel·lícula hi ha aquesta idea de que el futbolista, el golem que cau i es trenca, és com si fos la porta que s'obre cap a la maduresa d'aquest personatge principal, no? Per primer cop no té ningú que li tregui les castanyes del foc, s'enfrenta ell sol a la vida. I en aquesta investigació que fa ell de per què el seu amic s'ha trencat en trossos de porcellana, pues hi ha una amenaça que és que cauen pianos del cel, però per ell més que una amenaça sembla com una espècie de putada, no? Com que li persegueix, com que no li deixa avançar. I al final ens agrada pensar que la pel·li és una pel·lícula d'humor, és una pel·lícula pensada per disfrutar, però que realment del que parla és d'això, no? De gent com nosaltres, que vivim en un context molt concret i que hem tingut una vida pues, que hem pogut estudiar, i que arribem als 30 anys i és quan ens enfrontem per primer cop a la vida sense tenir algú del darrere.
Mm-hmm. A mi, de tota manera, em fa molta gràcia aquest to una mica de dibuix animat que té a vegades la pel·lícula de Looney Tunes, per entendre'ns, és a dir, aquests pianos i a vegades molts dels gags de la pel·lícula em fan pensar en l'Acme i aquelles històries del Correcaminos i el Coyote, senzillament perquè sempre hi ha un moment inesperat en el que passa alguna cosa catastròfica i alguna cosa desconcertant, i en el fons és tot molt, molt bizarro, no?
El piano ens ajuda, per exemple, a trencar les trames i donar-li més misteris, i quan el protagonista s'apropa una miqueta a una resolució, acaba caient un piano i ell ha de buscar-se la manera de seguir endavant d'una altra manera. I aquest recurs, com bé apuntes, és molt lunitum, però bueno, està justificat dins de la trama de la pel·lícula, no? Que siguin pianos que cauen del cel.
Realment, una vegada més amb vosaltres, i aquesta pel·lícula en aquest sentit és absolutament excelsa, el repartiment és una cosa absolutament inversemblant de afortunada, no? És a dir, que el Bryce F. sigui fill de Luis Tosar, bueno, dona ganes de veure la mare, que no? per veure exactament com és possible, no? Tosar està que se sale, però és que realment Javier Botet o el Nau Albet, bueno, Roberto Álamo, fent el paper que fa, és que jo... No, arriba un moment que cada personatge és una pel·lícula. És divertidíssim.
Podríem fer un spin-off de cadascun, no?
Sí, absolutament.
En realitat, sí que ens sentim molt afortunats de que tota aquesta gent hagi entrat al projecte, i nosaltres sempre diem que simplement vam anar molt de cara. Vam dir a la productora quin era el cas que volíem, i ells al principi ens van fer saber que no era tan fàcil, però a poc a poc es van enviar els guions als actors, van anar dient que sí, i la majoria dels actors que estan a la pel·lícula són la idea primera que vam tenir.
Bueno, dona la casualitat de que estreneu al mateix moment que Wes Anderson estrena Asteroid City, i jo, a poc que us despisteu, penso en que tothom volia treballar en una pel·lícula de Woody Allen, i sempre els repartiments eren brillants. Amb Wes Anderson passa exactament el mateix, i en el vostre cinema acabaria passant exactament el mateix, a banda de que pugueu ser cosins llunyans, si voleu, de Wes Anderson.
Home, esperem que tingui raó, no? Que ja només que rebin un guió que sí que porti el nostre nom a la portada i els digui tothom, ah, clar, m'apunto, no cal ni que llegeixi res. No, evidentment, és una casualitat, no sé si afortunada o desafortunada, estrenar el mateix dia que el Wes Anderson, tenint una estètica similar i potser compartint un públic, però bueno, que crec que són pel·lícules prou diferents com perquè tothom pugui gaudir d'ambdues, però bueno, veurem el que passa.
Doncs ho deixarem aquí, us felicito per la pel·lícula i la recomano molt, i a més us recomano perquè considereu la possibilitat de fer jocs de rol amb els personatges de les vostres pel·lícules, perquè cada pel·lícula vostra, tots els personatges, podríeu fer unes partides de joc de rol, la gent, que bueno, jo és que m'apuntaria immediatament, eh? Doneu-li voltes, eh? Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bona nit i èxit al fantàstico Caso del Golem. Nois, a reveure i a la pròxima.
Gràcies.
M'agrada el teu Calypso. Finestra. Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Puede que recuerden al detective Slater por un caso anterior. Es famoso en los círculos policiales por sus tácticas poco usuales.
Dije, ¿te ocurre, Slater? ¿Me oyes?
Sin embargo, Slater es famoso en toda la ciudad por ser alguien que resuelve siempre el caso.
Slater, entra ahí y perderás la placa.
Lo siento, aún no. Vuelva más tarde.
La veu del doblatge ho diu claríssimament. Aquest és un homenatge per l'Alfons, que no és present avui de moment, però estarà encantat de que recordem l'estrena de El último gran héroe. Fa 30 anys. Tu on eres fa 30 anys, Marta?
Uf, no ho sé. No, la veritat és que no ho sé.
No vas veure la pel·lícula de John McTiernan amb l'Arnold Schwarzenegger
sí, sí, sí.
I tal?
Sí, sí, la vaig veure, sí, sí.
On és el John McTiernan? Ha desaparegut absolutament del mapa després de El guerrero número 13 i altres coses.
Sí, no sé.
És viu, eh? És viu. En fi, Predator, Jungla de Cristal, La caza del octubre rojo, Jungla de Cristal 2, El último gran héroe, Arnold Schwarzenegger, Època de Stallone, Van Damme, Wesley Snipes, etc, etc. Però en realitat era com la vida privada de Walter Mitty. És a dir, allò típic de viure els teus somnis i les teves creacions, paròdia i homenatge d'aquest tipus de pel·lícula. En fi, estàs content, Alfons? Sí, digues que sí, digues que sí, digues que sí. Està content, està content. Podem continuar, doncs, amb una secció que tots esteu esperant. La Marta, la primera, fa... Mira, riu com un conillet, eh? Riu com un conillet. Ha arribat el moment de Los Muertitos d'aquí.
Los Muertitos de Gurina.
Si me corto el pelo, aunque solo sea para variar 500
dólares. Dame los pantalones.
Están limpios, ya te lo he dicho.
¡Dámelos!
Están limpios, por el amor de Dios.
Cantava i tenia veu. Potser la veu va ser el seu pitjor enemic perquè era un noi molt, molt ben posat i tal, i tenia una veu que el doblatge aquí la reclamen. El doblava sempre gent que tenia una veu més, això, m'entens? Triad Williams ha mort als 71 anys d'un accident de moto a Connecticut, i això que era un pilot expert i havia estat un gran Stanley Kowalski amb Anne Margaret a la televisió americana. El vam descobrir al costat de Rita Moreno al Ritz, sortia 1941. Era aquest, que canta, a la versió cinematogràfica de Hair, dirigida per Milos Forman, el protagonista absolut, el hippie total que se'n va a la guerra del Vietnam. I, a més, va ser protagonista d'una de les millors pel·lícules de Sidney Lumet, El príncipe de la ciudad. I aquí tenim un oient fidel del programa que ho diu. Quina paneta que hagi mort d'accident Triad Williams. Sempre el recordaré pujant a l'avió per error a lluitar a la guerra del Vietnam a la mítica Hair. Però si hi ha una pel·lícula que estic... fantàstic, és El príncipe de la ciudad de Lumet sobre la corrupció policial i que és molt millor que Sèrpico per fer una comparació. Teniu raó, és veritat, és així. Triad Williams no tocava que es morís, no sé si vols fer un apunt o alguna cosa, Marta, però si no segueixo, que és
segueix,
que...
Segueix.
Així tinc com una mica de cueta, no? Perquè, per exemple, també ha mort un escriptor que es diu, es deia, Cormac McCarthy. Aquest bon home, a banda d'haver escrit el guió del Consejero de Ridley Scott, aquella pel·lícula amb Fassbender, Bardem i Penélope Cruz, ha mort als 89 anys, i bàsicament és famós per les adaptacions que van fer al cinema, per exemple, de les seves novel·les, aquesta, Todos los caballos bellos, amb Matt Damon i Penélope Cruz, que es veu que li tenia com una mena de devoció, no? També va fer La carretera, amb Viggo Mortensen de protagonista, ell va escriure el llibre, una pel·lícula de James Franco, Child of God, i, evidentment, la més important de totes, digues-la tu. No és país...
Para viejos, sí, sí.
Efectivament. No és país para viejos d'aquí. Teniu a un dels germans Coen, que precisament mencionava una cosa que tenia a veure amb l'adaptació que havien fet al respecte del que era la novel·la d'aquest mort ara, Cormac McCarthy.
Really, you know, the three main...
Els tres principals personatges, els tres principals personatges masculins del llibre, el de Javier, el de Josh i el de Tommy Lee, van a pel·lícules separades, mai van junts. Només circulen d'un lloc cap a l'altre i no es troben mai. És una cosa poc habitual d'aquesta novel·la, però nosaltres realment només hi vam veure una història de crims.
Sort of it's true.
Sí, sí, amigues i amics. El capítol italià és potent, eh? Aquesta nit a la finestra indiscreta. Esteu sentint com canta un director i actor de cinema que ha mort als 68 anys. Una història tràgica, Francesco Nuti. No és molt conegut aquí, perquè no va estrenar pràcticament res. Actor de cabaret còmic, cantant, sí. Aquí està actuant al Festival de San Remo. Ell, un person, competint al Festival de San Remo i va i guanya. Ja és el desideratum, per entendre'ns, no? Havia fet pel·lícules d'èxit com Casablanca, Casablanca, Toda la culpa es del paraíso, Embrujados, altres que no, com Occhio Pinocchio, però va caure en depressió, en alcoholisme, va patir un accident, va tenir conseqüències fatals, va quedar incapacitat, no podia parlar ni es podia moure. Dues vegades va caure, el 2006, el 2016 també, i ara ha mort als 68 anys. Aquest no canta, però muntava pel·lícules i molt bé. Raimondo Corrociani ha mort als 77 anys. Era el muntador italià constant en el cinema de Torrescola. Ell va muntar Nos habíamos amado tanto, Brutos feos y malos, Una jornada particular, La terraza, La noche de Barén, Gente de Roma i La sala de baile, per la que va guanyar el David Di Donatello. I ara un que canta i també té a veure amb el cinema i que, en fi, menys mal que finalment ha dit bye-bye, milanese, 86 anys, Silvio Berlusconi. I és que era molt cinema. Propietari de Medusa Film, de Penta Film, control total de Mediaset, del Canale 5, d'Italia 1, de Rete 4. També va ficar la mà a la RAI italiana. Bueno, en fi, i a la seva joventut, tu saps què havia fet? Silvio Berlusconi?
No sé.
Cantava.
Cantava, també.
Als creuers dels transatlàntics italians. Era l'animador de les festes. Aquí no és ell que canta, perquè aquest és Tony Servillo fent de Silvio Berlusconi a Silvio y los otros de Paolo Sorrentino. Il Caimano, de Nanni Moretti, anava sobre ell. Viva Zapatero, també sortia el personatge. Mala femmina... Quines coses. I va produir Mediterráneo, que va guanyar l'Òscar de millor pel·lícula de parla en anglès l'any 91. I, per cert, el vaig conèixer, precisament, quan jo era director del Festival de Sitges. Ens va congregar els directors de festivals en el Festival de Televisió de Cannes, no el de cinema, a l'octubre, per convèncer-nos que les pel·lícules produïdes per ell tenien que estar en els nostres festivals perquè aixecaríem tota la recaptació i el públic aniria. I va pujar la catifa vermella, va entrar a la sala on érem tots en allà esperant a su excel·lència i llavors va dir: tots aquests fans que hi ha fora són carronya, és un horror, no tinc més remei que saludar-los i somriure, però em fan fàstic, excepte les noies. Va dir: les noies, les que tenen bones tetes i un cranc ben posat, tal qual sona.
Ostres.
Malauradament, però bromes a banda, havia naturalment un micro connectat amb la megafonia a l'escala vermella i tots els fans se'n sentien que deia.
Ostres.
I malgrat tot va continuar guanyant eleccions. No et sembla sensacional?
Sí, la veritat és que, bueno, i com aquestes, tantes altres.
Veritat?
Sí, sí, la veritat és que... Sí, sí, veia les imatges de l'enterrament i semblava el final de Succession, el capítol 3 de Succession, sí, sí.
En fi, amigues i amics, aquests són els morts de la setmana a banda de Glenda Jackson. Evidentment, hem mencionat a Raimondo Crociani. I també va muntar les últimes pel·lícules d'Alberto Sordi, perquè les va fer Torrescola, que és aquest que canta, perquè hi ha un oient que ens va escriure a demanar que la Sílvia preparés un Strange sobre Alberto Sordi, però no podrà, no tindrà temps, i aquí el tens cantant. Quin va con la corrente va acabar. Yo so salmone, no me importa niente. No és Berlusconi, eh? És Alberto Sordi. Albertone. E va, che più sei grosso e più ci devi andare. E ti ritroverai nel posto giusto. E prima o poi vedrai, ci provi gusto. Sto scherzando, sto solo cantando, sto solo a scherzare. Pardon, 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 pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù il morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Pesci hanno mai mannato a quel paese.
sapessi quanta gente che c'è sta, così che mi incoraggio e mi consolo col fatto di mannarmi c'è da solo. E va, che sì, ci devi andare, ci devi andare, tanto si t'anni sconni dietro a un vetro, la mano c'hai davanti e un'altra dietro. E va, è inutile che stiamo a litigare, tenene se abbracciati stretti stretti, che tanto prima o poi ci andiamo tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese.